El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Els sabadellencs destinen pràcticament un de cada 4 euros que guanyen a pagar el seu habitatge. Són dades que posa de manifest l'estudi que ha elaborat el Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. L'anàlisi posa de manifest que els vallesans han invertit una mica menys que els sabadellencs en el seu habitatge, amb un percentatge del 21% dels ingressos. A més, el document assenyala que en el cas del lloguer la situació s'ha complicat encara més i actualment ha crescut el percentatge de llars que destinen més d'un 40% dels seus ingressos a pagar un pis, que se situa en un de cada 5 a l'estat espanyol. Una situació que s'ha complicat especialment, això sí, en els darrers 20 anys. Comentem aquestes dades conversant aquesta hora amb el Miquel Àngel Vicente, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia i feliç any nou a tots els oients i a vosaltres.
Igualment, Miquel Àngel, gràcies. Aquestes dades que estem explicant, que explicava ahir la Cambra de Comerç de Barcelona, quadren amb la realitat que viviu vosaltres en el dia a dia a Sabadell?
A veure, aquestes dades són bastant aproximades a la realitat que estem vivint. És a dir, és evident que l'esforç de les famílies cap a l'habitatge està creixent, però estem en una etapa inflacionista important i amb una tensió del mercat també molt important. De totes maneres, el que sí hem de dir molt clarament és que la situació de Barcelona és notablement diferent de la resta de Catalunya. O sigui, la realitat de Barcelona és notablement... té punts de que no són idèntics a la resta del territori. De totes maneres, en termes generals, podríem dir que sí, que evidentment les famílies catalanes i sabadellenques tenen que fer un esforç entorn al 25% del com a mínim dels seus ingressos.
Clar, i el que expliquen és que això és una mitjana i que en el cas de les persones que han d'optar o que opten per voluntat pròpia pel lloguer, la situació es desajusta encara més. Hi ha persones, una de cada 5 a l'estat espanyol, que destina més d'un 40% dels seus ingressos a pagar l'habitatge.
Clar, podria ser. Clar, si ho examinéssim per col·lectius, és obvi que hi ha col·lectius que ho passen encara pitjor. És a dir, si examinéssim, per exemple, els joves tenen un gravíssim problema per accedir a l'habitatge. Això no és cap novetat. Vull dir, no cal fer tants estudis. Això ja fa molt de temps que ho estem denunciant. Si mirem els immigrants, evidentment, la falta de relació i de feina doncs fa que tinguin moltes dificultats, no tenen suport de família. Hi ha certs col·lectius que ho estan passant molt malament a l'hora d'accedir a l'habitatge. Això, clar, les conclusions de l'informe aquest de Cambra de Comerç, cal ressaltar que és la Cambra de Comerç de Barcelona, doncs, òbviament, són que, evidentment, l'Estat diu que l'estat del benestar està en perill, però jo el que afegiria és que no només pel preu de l'habitatge. L'habitatge és un dels pilars bàsics de l'estat del benestar, però ja fa anys que l'estat del benestar s'està enfonsant. O sigui, no és només l'habitatge, tenim l'educació, tenim la situació de la sanitat, tenim la situació, sobretot, de l'atur. Vull dir, un jove, penseu que l'atur juvenil per menors de 20 anys està per sobre del 30%. Clar, per menors de 25 anys estem al 26-27%. Evidentment, unes persones d'aquest col·lectiu ho tenen molt, molt, molt difícil. Però no només és perquè el preu del lloguer estigui molt alt, si és perquè no tenen feina. Clar, si no tenen feina, malament podran pagar ni 700, ni 600, ni 500. Aquest és el problema. L'estat del benestar està en perill per una suma de factors. I aquesta suma de factors s'està convertint en un greu problema estructural. I amb això no puc estar més que d'acord amb les conclusions de la Cambra de Comerç. El que passa és que no puc estar d'acord en que només sigui el problema de l'habitatge.
Clar, però sí que és veritat que al final aquí hi ha uns ajustos, no? Que per exemple, sí, en l'àmbit salarial, ho parlàvem ahir amb la gent de Pimec, és a dir, hi ha hagut una inflació que s'ha notat en diferents aspectes de la vida de cadascun de nosaltres, de tots els sabadellencs, però que no ha repercutit encara en els sous i que les patronals doncs, no veuen massa clar com ha de repercutir en els sous. Però clar, al final, en l'habitatge també s'ha notat aquesta inflació, és a dir, també han pujat els preus. I, de fet, les dades que posa damunt la Cambra de Comerç de Barcelona diu que en els darrers 20 anys la situació s'ha complicat moltíssim.
No, evidentment. I també, si examinéssim encara tota la sèrie històrica, ens donaríem compte de que ara tenim una confluència de problemes. És a dir, tenim un problema estructural d'habitatge, com diu la Cambra de Comerç de la Zona, com fa molts anys que estem dient les cambres de la propietat urbana. No hi ha promocions públiques. Ara que tenim situacions d'emergència, no tenim pisos. Les persones vulnerables estan desemparades. On estan aquestes promocions públiques? No avui, sinó aquests últims 20 anys. On estan? On estan els diners que hi havien de destinar amb aquesta finalitat? No hi són. Clar, aquest és el gran problema estructural que tenim amb les persones vulnerables. Però és que, a més, ha confluït amb aquesta situació conjuntural d'inflació i de tensió en el mercat immobiliari. Clar, tot això ha creat un còctel explosiu que ara no tenim mitjans no tenim mitjans fàcils per aconseguir desactivar-lo o, com a mínim, pal·liar-lo. No? Aquest és el problema que tenim avui dia.
Clar, i llavors, amb tot això, una de les particularitats d'aquest informe, a part d'assenyalar una mica el que dèiem ara, que la situació és molt diferent en el cas dels lloguers que de les hipoteques, i això segurament explicaria per què bastanta gent, si s'ho pot permetre, opta per comprar en lloc de per vendre, amb la repercussió que això sempre hem dit que té en el mercat de l'habitatge propi de casa nostra, no? Aquesta casuística també.
Sí, clar, la qüestió és que el mercat, i això ja ho vam anunciar des que va sortir la llei de limitació de rendes. Clar, la limitació de rendes, evidentment, fa que els preus baixin per imperatiu legal, això no hi ha cap cosa a dir, però el que està passant és que això crea una reducció de l'oferta, perquè el petit propietari a la capota es desprèn del pis. Llavors, clar, cada cop tenim menys pis en oferta, i això és el que a mig termini és els efectes perniciosos que nosaltres sempre hem dit que té la limitació de rendes.
Però aquesta llei no està en marxa ara mateix.
Baixar el preu, però a mig termini el que aconseguim és que hi hagi menys pisos en circulació. A més, si no s'estimula l'activitat de promoció immobiliària, doncs aquí és quan tenim realment greus problemes per accedir a l'habitatge.
Clar, però, per exemple, senyor Vicente, per posar-li, sí, aquesta llei de limitació de renda va estar en vigor, ara mateix no la tenim, estem pendents de com s'acaba...
Sí la tenim, però encara està pendent d'entrar en vigor el tema de la limitació dels ingressos a nivell espanyol.
No està funcionant a efectes pràctics aquesta limitació de rendes ara mateix.
No.
Però, a més, amb això que em deia ara vostè, de que no s'estimula la promoció, fa uns dies explicàvem a Ràdio Sabadell que Sabadell era un dels municipis de tota la demarcació de Barcelona on més s'estava construint en aquest darrer any.
Sí, però des de quan? Des d'ara.
No li dic en l'àmbit del lloguer, li dic en general, és a dir, en l'àmbit públic, sinó en general.
Sí, sí.
És a dir, que hi està havent molta promoció a Sabadell, per tant, hi ha molta oferta a Sabadell.
Des d'ara. Això s'està fent recentment. Si estem mirant els anys anteriors, hi havia una absència quasi total de promocions. Clar, la promoció no és algo que es pugui improvisar. Això s'ha de fer una política coherent i consensuada per estimular l'activitat de promoció immobiliària. I els efectes no es noten de manera immediata, els efectes s'han de notar amb el pas del temps. Aquest és el problema. Les conclusions que diu l'informe de la Cambra de Comerç de Barcelona són molt interessants i també les puc subscriure. Augmentar l'oferta de lloguer facilitant les condicions que incentivin una major inversió per part del sector privat. Això ho podríem subscriure perfectament. Millorar, i sobretot, millorar la seguretat jurídica, la regulació i destinar més recursos públics a les polítiques d'habitatge, potenciar una xarxa de transport més integrada. Òbviament, això no tenim més que estar d'acord amb aquestes polítiques, però això han de ser unes polítiques que es mantinguin, que siguin consensuades i efectives. Això no s'improvisa d'un dia per l'altre.
Clar, una de les coses que també posa damunt la taula aquest estudi és, a banda de fixar-nos en tot el parc nou que podem construir, és com tenim el parc als municipis. No? Parla, per
Correcte.
Exemple, d'apostar per la rehabilitació dels habitatges, no? D'apostar per fomentar que aquests habitatges es rehabilitin en lloc de tirar-los a terra i tornar a construir de nou. En
Correcte.
Aquest sentit, a Sabadell això s'està fent?
S'està intentant. I aquí és on xoquem un altre cop amb les administracions. Clar, una altra de les conclusions que diu l'informe i que nosaltres també venim denunciant des de fa molt de temps és que es triga molt a donar els permisos. Una de les possibles solucions fora fer canvi d'usos. El canvi d'ús, perquè ja sabem que hi ha molt local buit o moltes finques que podrien ser transformades en habitatges i posar-les en circulació. Però clar, és que les llicències triguen moltíssim. És que hi ha casos en què triguen més d'un any. Clar, si l'administració no agilitza i no col·labora, el privat tampoc podrà posar-se en marxa i fer aquest esforç, perquè hi ha molt privat interessat en fer canvi d'usos. Amb això s'aconseguiria posar-hi més habitatges en circulació.
Quan parlem de canvi d'usos...
S'ha d'agilitzar, s'ha de posar les piles i realment col·laborar en que això sigui una cosa ràpida.
Quan parlem de canvi d'usos, estem parlant d'aquest debat que hi ha ara mateix sobre si alguns locals comercials poden esdevenir, per exemple, habitatges?
Clar, aquí això és del que estem parlant. És a dir, com que hi ha moltes finques que podien ser transformades en habitatges, el que passa és que això, clar, necessita uns permisos administratius, necessita unes llicències, evidentment, potser no tots els locals podran, però hi ha molts privats que estarien disposats a fer aquesta inversió per poder deixar de banda el seu local i posar-ho com una vivenda en lloguer. Aquesta podria ser una bona alternativa. El que passa és que aquí xoquem contra el que estem parlant, contra la burocràcia.
Clar, però el que diuen les administracions és que això suposaria canviar, per exemple, la manera de ser d'alguns barris i eliminar del tot el comerç de proximitat, que ara mateix, segurament per les condicions econòmiques amb les que vivim, és molt complicat, però que és el camí perquè els barris puguin tenir vida.
Bueno, de totes maneres, hem de centrar-nos en les prioritats. Necessitem habitatges. Necessitem habitatges i això requereix trobar solucions. I si no les podem construir, com bé has dit, d'alguna manera tindrem que posar habitatges en circulació. Hem de trobar solucions perquè el problema habitacional és greu. I, per tant, hem de donar facilitats perquè el camí de l'inversor privat pugui trobar aquestes sortides per crear habitatge, que pugui ser posat en circulació al mercat.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre, el Miquel Àngel Vicente, gerent de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.